Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Doncs han caigut en una mateixa temporada les dues sentències que durant tants anys ens han acompanyat. La primera era que Messi no era el millor de la història perquè no tenia un Mundial, ja el té, i la segona era que Guardiola només havia estat capaç de guanyar la Champions perquè tenia a Leo Messi. Doncs ja ha caigut també. Els que discuteixen que està entre els millors entrenadors de la història es queden sense arguments. Té raó Guardiola quan diu que sembla que si no guanyes la Champions no se t'acaba de valorar, però és que són 35 títols ja com a entrenador, només, xifra superada només, per Sir Alex Ferguson, que en té 49. Però més enllà dels títols, per mi el que li dona més valor a Guardiola és el segell inconfusible que imprimeix als seus equips, amb matisos, perquè no és el mateix el seu Barça, que el seu Bayern, que el seu City. Ha sabut adaptar-se als futbolistes que ha tingut i a les lligues on ha competit. Però hi ha algunes característiques innegociables que els seus equips sempre han tingut i tindran, que és el voler tenir la pilota, el portar la iniciativa, el ser valents. Ens n'alegrem, que li vagi bé, però a cada èxit de Guardiola ens ve al cap també la mateixa reflexió. El fracàs que representa pel Barça, sent culer com és ell, que només hagi pogut estar 4 temporades a la banqueta blaugrana i que no tingui cap intenció de tornar. Parlarem de Guardiola al programa i de moltes coses més. Actualitat Barça amb l'Helena Condis i noms com Gundogan, Xavi o Mikael Faye. A l'Espanyol pendents de l'anunci oficial de la destitució de Domingo Catoira i de saber qui és el seu substitut. També el club ha presentat aquest matí l'acord amb Stagefront pel nom de l'estadi fins al 2028. El Girona, el Tati Castellanos, a prop del Benfica, i Daily Blind, a prop del Girona. El Real Madrid ha presentat Fran García aquest matí. Estem pendents també de la llista de Bilda pel Mundial Femení d'aquest estiu i de veure qui està i qui no està. Té molt de morbo aquesta llista. La dona Bilda a les 4 de la tarda. El Barça Atlètic va caure 3-0 a Valdebebas davant del Real Madrid Castilla i cau eliminat en la promoció d'ascens per pujar a segona. En bàsquet anem ja pels quarts partits de la sèrie de semifinals finals de la Lliga CB. Avui tenim Joventut Reial Madrid amb 2-1 pel Madrid, que si guanya estarà ja a la final. Ahir, Unicaja 79, Barça 90. Si el Barça guanya demà, estarà a la final ja també. I el gran nom propi del cap de setmana a l'esport mundial és el de Novak Djokovic, que va aixecar ahir el seu tercer Roland Garros, el gran slam número 23 de la seva carrera esportiva, que el converteix en el tenista que més grans ha aixecat de la història i fa tota la pinta que encara en pot afegir uns quants més al seu historial. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Minguella i el Poli i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si és Guardiola el millor entrenador del món. Creieu que sí el 80%, que no el 20%. En clau espanyol, quin percentatge de culpa té Catoira en la situació del club? Creieu que tota el 22%, que molta el 72%, que alguna culpa al 6%. I en clau Girona us preguntem si trobarà Quique Cárcel un nou millor que el Tati Castellanos de cara a la propera temporada. Creieu que sí que el trobarà el 54%, lleugera majoria, que no el 46% dels que heu votat. Marc Paires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batlleri, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Venga. El que chuta Rodri, gol.
Venga.
Mira Rodri. Gol, 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 gol de Rodri. Y gol, 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 gol de Rodrigo. Apoyó Bernardo. Hubo balón. Rechazado. 87 de partido. Marcó el City, marcó Don Rodrigo.
Sí, hoy hace 14 años, es curioso, 14 años que ganamos el triplete con el Barcelona, y es 14 el número de Johan Cruyff. So, había como muchas cosas que iban a pasar. Es muy difícil atacar al Inter, este sistema 5-3-2 es muy complicado. El año que viene lo haremos mejor, buscaremos una manera de atacar mejor. Pero nada, le doy mucho crédito al Inter y a los jugadores de haber ganado este partido.
Fire, Guardiola is on fire, Manchester is on fire, perquè el dissabte van guanyar la primera Champions de la seva història, la primera de Pep Guardiola també, fora del Futbol Club Barcelona. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Els futbolistes del City porten celebrant des de que van guanyar el partit, però avui és la celebració grossa amb la seva afició, no?
Sí, ja acaben, per sort, per alguns ja acaba la celebració aquesta
nit. Sobretot per Grealish, per exemple.
Ara, mira, la parlarem d'ell, sí. Serà aquesta nit, la rua pels carrers de Manchester. Hi haurà desfilada amb autobusos blaus, cel, amb els colors del City, descoberts al voltant de Manchester, i amb un espectacle que acabarà a Princess Street, en un escenari on pujaran tots els jugadors i cos tècnic per dirigir-se a l'afició i fer uns parlaments, els habituals parlaments de celebració. Portaran els tres títols, la Premier, la FA Cup i la Champions, la recent Champions, i les mostraran a tots els aficionats del City a casa seva. S'ha de veure com està, com deies, Grealish, que és un dels més intensos en les celebracions des que es va guanyar la Champions dissabte.
Perjudicat, està perjudicat.
Sí, perjudicat. Hi ha un seguiment especial que se li està fent a xarxes socials per les divertides imatges que deixa l'anglès. De fet, era el matí del diumenge i encara no s'havia dutxat, estava amb tota l'equipació del Manchester City amb la que havia jugat la nit anterior. I com passa aquests dies, també a partir de demà ja marxen alguns jugadors del City amb les seves seleccions, com per exemple Julián Álvarez amb Argentina, i comencen les seves vacances, o sigui que tindran poc temps per descansar perquè ja van de marxar amb els seus països i les seves seleccions. Per cert, ja tenen dates claus a Manchester, dues, la Supercopa d'Europa, que jugarà a Atenes el 16 d'agost a les 8 del vespre contra el Sevilla, i el Mundialet, que serà entre el 12 i 22 de desembre de 2023, per primera vegada a l'Aràbia Saudita.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Guardiola és el gran nom propi de les últimes hores al planeta futbol. Volem comentar aquesta victòria del City de Guardiola de Champions amb Aureli Altimira, que va ser ajudant de Guardiola ja al filial del Barça i després també al primer equip. Aureli, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bona tarda, molt bé, home, que el perseguia el Guardiola el fet de que no guanyava una Champions fora del Barça, de que no guanyava una Champions sense Messi, doncs ja hem acabat amb aquesta història, no, Aureli?
Sí, home, jo crec que ja la gent ja callarà, no?, d'una vegada. Crec que no és fàcil.
Sí, sí. Escolta, ara comentem algun aspecte més, però abans una referència al partit a la final, que no va ser el millor partit del City, eh, Aureli?
No. Si mirem les dades de xut a porta, d'ocasions, no? Clar que no, però jo crec que l'Inter va plantejar molt bé el partit i va ser un partit toma i daca, i no era gens fàcil guanyar aquest Inter que havia treballat molt bé el partit.
Clar, i a més no ha de ser fàcil, eh? Quan tothom durant tota la setmana porta dient gran favorit al City, gran favorit, no se li pot escapar i tal, no ha de ser fàcil encarar una situació així.
No, si veus el partit... Alguns jugadors de l'Inter molt forts físicament, marcatges molt estrets, molt concentrats, anticipant-se quan cada cop que podien, és tot complicat, és molt complicat. Els equips estan molt ben preparats, analitzen tot, preparen tot molt bé, i lògicament pots tenir jugadors molt, molt talentosos, però el rival també té les seves armes, no?
Sí, sí. Escolta, Aureli, són 35 títols ja, que té Guardiola, dos triplets, un amb el Barça, un amb el City... Els números són una barbaritat.
Sí, bueno, no es pot negar que és un dels entrenadors tops de la història, i a part dels títols, que això està molt bé, saber que ha guanyat molts títols és la manera com els ha guanyat, no? Al final, tots els que han agradat al futbol, doncs ho tinc veient jugar els equips del Pep, i jo crec que té molt mèrit guanyar tants títols de la manera que ell ho ha fet, no?
Sí. Ell sempre diu que el mèrit és dels jugadors que ha tingut a les seves ordres, que, clar, ha estat al Barça, ha estat al Bayern, ha estat al City, equips molt potents, sempre amb bones plantilles, però tu pots tenir una molt bona plantilla a les teves mans, però després els has de posar a jugar, Aureli.
Sí, clar, al final amb jugadors bons és més fàcil, no? Però clar, a Europa hi ha 15-20 equips que tenen jugadors molt bons i al final la Champions només la guanya un. Els altres 19 equips perden. Vull dir, al final tots tenen bons jugadors. El que passa que has de saber el que tens entre mans, has de saber com vols jugar i els jugadors que són adients pel teu estil, i jo crec que amb això doncs, en Pep ha anat evolucionant i ha aconseguit doncs fer un futbol vistós i a la vegada molt pràctic, no?
Sí, perquè és veritat el que tu deies, que segurament el que té més mèrit, més enllà dels títols, que és evident que en té molt, és el segell que Guardiola imprimeix a tots els seus equips, no? Són tots molt reconeixibles, amb matisos, perquè no era el mateix el seu Barça que el seu Bayern, que ara el seu Manchester City. S'ha hagut d'adaptar o ha sabut adaptar-se en cada moment als futbolistes que tenia a les seves ordres i també una mica les característiques de la lliga on estava, no?
Sí, perquè al final cada lliga és diferent i el futbol va evolucionant. Segurament amb els jugadors que tenia el Barça podia fer una cosa, amb els jugadors que té ara n'ha de fer una altra. I com a savi que és del futbol, doncs ha anat ficant matisos, ha anat evolucionant i ja no només juguen els jugadors petits, també té jugadors grans que a part juguen bé, vull dir... anar buscant matisos, anar buscant sistemes nous i sempre buscant, sempre amb un estil de joc reconeixible i buscant la porteria contrària, que és el que a la gent li agrada, no?
Sí. Com a savi del futbol que és, dius tu, hi ha molts jugadors al llarg de tots aquests últims anys que han dit la mateixa, quan els hi pregunten pel Guardiola, diuen el mateix, que és, moltes vegades, abans dels partits, ens diu coses que passaran i després, quan arriba el partit, passen.
Sí, al final, entrenadors bons n'hi ha molts, i que sàpiguen entrenar n'hi ha molts, i que sàpiguen gestionar el grup n'hi ha molts. Segurament una de les parts més difícils del futbol és intervenir durant els partits, no? Sí. En Pep, a part de que sap intervenir, doncs, això que tu dius, no? Té aquesta capacitat de veure el que passarà abans, si és veritat. Altres vegades ens sorprenia, no? Ens deia alguna cosa i dèiem, hòstia, no fotis, no fem això ara. No, tranquils, que farà així, que passarà això. I és veritat, tenia aquest do, i el segueix tenint, que és un do, perquè en sap molt, perquè és un savi, com jo dic, però també perquè hi fica moltes hores, no ens enganyem. És un treballador incansable i estudia tot amb deteniment, i té aquesta capacitat de veure el que passarà, sens dubte.
Per ser un dels millors del món, un dels millors de la història, has de ser molt bo en moltes coses, però amb què diries que és millor Guardiola, tu?
Bueno, jo diria que una mica en tot. Entrenar és bo, segurament al llarg dels anys doncs, ha anat perfeccionant, i he vist que ha canviat l'estaf també, vull dir, al final és buscar una mica la perfecció, no?, en els entrenaments. Però és molt bo tàcticament. Tàcticament jo crec que és el millor, sense dubte. I al final també domina la gestió del grup. És un home que sap tractar els jugadors. Al final també domina el que et deia abans, l'intervindre durant el partit. És molt complet. Però segurament el que jo destacaria més és el tema tàctic, no? És un privilegiat veient el futbol tàcticament, no?
Acabo, Aureli. Ell és culer. Des del punt de vista de Barça, és un fracàs de l'entitat només haver pogut tenir el millor entrenador del món 4 temporades sent culer com és al club?
Home, tant de bo haver estat més anys aquí, no? Però al final jo crec que ja ho explicaré i al final s'ha de respectar, no? Segurament si hagués seguit aquí les coses haguessin anat bé, però al final va decidir que no i bueno, s'ha de respectar. Jo crec que ara ens hem de fixar en el que tenim ara, que és el Xavi, que jo crec que és un altre perfil, se'n va al Pep, que també coneix la casa, que també ha treballat amb els millors i segurament també pot arribar a fer una gran feina. Lògicament, Guardiola només n'hi ha un, però bueno, jo crec que ell ara mateix és feliç on està i desitjar-li molts èxits futurs.
No sé si tornarà algun dia. Com a entrenador ell sempre diu que no, però no ho sé, amb algun altre paper al club és possible, no?
Ell sempre diu que no, però jo no tinc clar que és un culer d'arrel i segurament si algun dia el club el necessita no m'estranyaria que tornés a ajudar en alguna faceta, no?
Molt bé. Aureli, el Tímira, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos. Estem en contacte. Que vagi molt bé,
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Encara Pep Guardiola i la seva tercera Champions com a entrenador, vestit de negre, com la majoria de les ocasions, va tenir dissabte el premi al seu treball al City. Va arribar al 2016 i ha aconseguit 5 lligues i dissabte va aconseguir la primera Champions de la història pel Manchester City. Com a jugador, va aconseguir la primera pel Barça Wembley del 92 fa més de 30 anys. Com a entrenador, va guanyar 2 amb el Barça, 2009 i 2011, i les dues, curiosament, contra el Manchester United, brillantíssima, sobretot la segona al nou Wembley, un dels millors partits del Barça de tota la història. Dissabte no, dissabte va tenir que lluitar més. El City era massa favorit com perquè sortís tot sense treballar. Van tenir que suar i treballar i tenir la sort dels campions per acabar guanyant per la mínima 1-0. La imatge encara, Pep Guardiola, donant un petó a l'orelluda, donant un petó a la copa i donant un petó a la seva dona, la Cristina. Doble imatge, el petó del Pep a la copa i el petó a la Cristina. Ells saben el que ha costat aconseguir la Champions 12 anys després.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:22, la portada d'Esports Cope d'avui dedicada a Pep Guardiola. Pausa i tornem de seguida per abordar l'actualitat del Barça, que començarem parlant d'un jugador del City.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, doncs abordem l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que comencem parlant d'un campió d'Europa, Campió d'Europa amb el City, com és Gundogan, que el Barça el vol, però, Helena, no està fàcil aquest fitxatge,
Sí, a Barcelona estan molt pendents de Gundogan, però no només a Barcelona, sinó també a diferents ciutats i diferents clubs europeus importants i també a l'Aràbia Saudí, perquè Gundogan queda lliure, d'aquí uns dies acaba contracte amb el City. De moment no ha acceptat l'oferta de renovació i tothom es pregunta per on passa el seu futur. El dia de la final de la Champions, el dia en què el capità va aixecar la Champions, se li va preguntar per activa i per passiva a tots els mitjans de comunicació que què faria. I ell va dir que de moment ho volia celebrar, que volia ser feliç i després ja decidiria. Avui rua pels carrers de Manchester i pel que em diuen fonts properes a l'entorn de Gundogan, voldria decidir aquesta mateixa setmana el seu futur, després de totes les celebracions, l'Olímpic de Taürk, després d'avui aquesta rua a Manchester, ja es vol asseure amb el seu agent, que és el seu tiet, i resoldre el seu futur. Gundogan és absoluta prioritat per Xavi Hernández, però, pel que em diuen des del Barça, només tenen un acord verbal. Extrem que em confirmen també des de l'entorn de Gundogan, amb el Barça han parlat, amb Mateu Alemany, també Xavi ha trucat directament al jugador en aquest intent que fa sempre el tècnic de convèncer els futbolistes que tenen dubtes, però no hi ha res signat, res per escrit, i a més hi ha molta competència, perquè a més d'Aràbia Saudí amb ofertes astronòmiques s'afegeixen a la pugna per Gundogan, l'Arsenal, el PSG, i els hi insistim, el pressiona amb aquesta oferta de renovació, però tot fa pensar que no seguirà la seva aventura al conjunt anglès. Per tant, hores decisives pel futur de Gundogan, el Barça pendent, a l'expectativa, amb aquest acord verbal per 3 temporades, però sense res signat ara mateix fa que no sigui massa optimista, però no es descarta res, tampoc, perquè les negociacions i els contactes hi han estat en els últims mesos.
Molt bé, veurem què decideix Gundogan. Un dels problemes que hi pot haver és, una vegada més, Helena, el tema del fair play. El Barça tampoc, hores d'ara, segurament està en condicions de garantir-li el 100% que el podria inscriure. I, per no fer nosa, si es tanca aviat la renovació de Xavi, igual no s'inscriu tampoc en aquesta finestra de mercat, sinó que s'espera a la següent, a la d'hivern, no?
Així és, Xavi, recordaràs que aquest divendres va estar reunit amb la comissió esportiva, amb Laporta, Mateu Alemany, Deco, Alejandro Echevarría, que ja és un mes, si no té més pes que el president gairebé, és la mà dreta de Laporta, i entre altres coses es va també parlar de la seva renovació, que està molt encarrilada, tot i que encara té un any de contracte fins al 2024. Però bé, Xavi ha dit que ell vol seguir, que creu en el projecte, que està molt content al Barça, que vol ampliar el seu vincle fins al 2026, que és quan acaba el mandat ja en Laporta, però la prioritat abans és inscriure a futbolistes que estan pendents des de fa mesos després de renovar, com Gavi Araujo, les renovacions de Balde, de Lamine Yamal, a més d'incorporacions, perquè Xavi ja saps que li demana a Mateu Alemany, li demana al club tres fitxatges. Un, el substitut de Busquets, un mig centre de gran qualitat per poder competir a Europa, un interior que li encantaria que fos Gundogan, com et comentava, i un atacant. Per tant, Xavi el que ha dit és: nosaltres ens entendrem. El club li ha dit: segur que acabo renovant, però no passa res si la meva renovació s'inscriu en el següent mercat, en la següent finestra, a finals d'any, a partir del desembre, perquè ara la prioritat són les inscripcions, les renovacions i els fitxatges. Amb mi ens acabarem entenent, i així han quedat d'entrada Xavi al Barça. Xavi ara disfruta uns dies amb la família a París, i mentrestant Mateu Alemany està fent feina de despatxos per poder accelerar les inscripcions als jugadors i per poder també planificar la propera temporada amb incorporacions que demana el tècnic.
Molt bé, així reconeix el Barça que té tancat el fitxatge de Mikael Faye, no? Però entenc que serà pel filial, no, Helena?
Sí, un central senegalès de 18 anys, ho avançava l'expert en Mercato Fabrizio Romano. Des del club ens comenten que sí, que està a punt de tancar-se aquest fitxatge de Mikael Faye, com deies, del NK Custo Sitja de Zagreb, i costaria 5 milions d'euros més variables. Haurem de trucar al Maldini o al Fernando Evangelio perquè ens facin un retrat i ens analitzin aquest central senegalès de 18 anys, que en principi doncs ve per ser pel filial, perquè el primer equip, si una cosa no els hi falta a Xavi Hernández, de fet li sobra més aviat, són centrals. Sí. Està pendent d'inscriure Íñigo Martínez, la setmana passada va estar a Barcelona passant revisió mèdica, però ara mateix la nòmina, un cop s'inscrigui l'excentral de l'Atlètic Club, que arriba lliure, doncs serà de 6 centrals. Només un de perfil esquerre, que serà Íñigo Martínez, però ara mateix hi haurà 6 centrals a la plantilla, n'hi han 2 que estan cedits, que seria el 7è i el 8è, Umtiti i Lenglet. Lenglet en principi es quedarà al Tottenham, que diuen des d'Anglaterra està disposat a pagar entre 10 i 15 milions d'euros, i Umtiti acaba sessió, torna a Lecce, però té mercat a França i podrien allargar-li el préstec, la sessió a l'Olympique de Lió. Està per veure, queda encara molt mercat per moure, però segurament aquests dos centrals evidentment no tornaran, perquè Xavi, si una peça té repetida a la plantilla, és central.
Sí, sí, molt bé. Així va el dia amb Laurana. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Hola, Gil, què hi ha?
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Presentació al Madrid aquest matí. Fran García presentat.
Sí, senyor. He fet la mili a Vallecas i torno per fer grans coses. Amb aquesta carta de presentació...
La mili a Vallecas.
Ha parlat de fer la mili a Vallecas. Sí? El Rayo Vallecano, no. M'ha caigut bé el xicot quan ha dit això, eh? Presentació que és la primera de la setmana, de Fran García. Fins ara lateral esquerre del Rayo i que serà del Madrid les properes 4 temporades. Competència per Mendy a la demarcació... I ja veurem, Fran García s'han mirat en Carvajal com a model de Cantarà, acabat de formar fuera del club y que torna para aportar lo mío.
Bueno, al final obviamente Carvajal es un espejo para cualquier jugador, ya sea de la posición de lateral o cualquier otro tipo de posición en el campo, y ojalá y pueda tener la misma trayectoria que está teniendo él. Al final yo vengo aquí para también crecer y ser un jugador grande y ser un jugador importante.
Per cert, que hem vist que Fran portarà el dorsal 20 en un canvi de dorsals que ha fet oficial al Madrid. El 7, que portava Hazard, passa a ser propietat de Vinícius, i l'11, que duia Asensio, passa a ser propietat de Rodrigo. Hi havia Butragueño a la presentació, cap pregunta sobre el futur o els futurs que estan en l'aire del conjunt blanc, una agenda blanca que demà portarà la presentació de Brahim i dijous la de Jude Bellingham. Encara no s'ha fet oficial, però dijous en principi presentació de Jude Bellingham. Alerta! Demà, sobre futurs, parla Modric. A la prèvia de l'Holanda-Croàcia de Nations League anem a veure si aclara alguna cosa de si es queda al Madrid o accepta la tentació àrab com ha fet Benzema.
3:45 de la tarda, pausa i obrim el debat.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vinga, obrim el debat de cada dilluns amb la parella mítica integrada per Josep Maria Minguella. Hola, Minguella.
Com estem? Estic aquí rodejat de barcelonistes que estan encantats amb el futur del Barça.
Sí?
Sí, sí, sí. No et donaré els detalls, però un altre dia sí.
Fa uns mesos vas dir una frase bastant similar, que vas acabar dient que va bé, que va pel pedregar. Ara va millor o no, la cosa?
No, està igual.
Està igual?
Quan tu vas pel pedregal,
sí.
si no treus les pedres, cada vegada aniràs igual o pitjor.
Ja. No remuntes, perquè no veus carro, que remunti el tema, no veus?
Jo que he anat al meu poble amb un carro pel pedregal,
a Guimarà,
cada vegada les rodes van pitjor i tal, ja. I tens d'anar amb cuidado que no en surti una i ho tindrà cap.
Sí, que ni guanyant la Lliga la gent està més optimista, no.
Bueno, la gent allà a la Lliga estem tots molt contents i tal, però jo parlo del club, no parlo
ja,
de la
Lliga. Ja. Ok.
L'organització, la direcció i tot això.
Sí. Hola, Poli.
Buenas tardes. Hola, Poli. ¿Cómo estamos a todos? ¿Qué tal?
¿Qué cuentas?
Bien, aquí esperando ya que llegue ya el final de todo, a ver si podemos ya descansar unos días y coger unas vacaciones y todo el rollo, este, porque llevamos un año extraordinario, no me dirás que han sido un año intenso y tremendo, ¿no? Con el Mundial, con todo, en fin, ha sido maravilloso.
Bueno, ¿y cuándo empiezas vacaciones? ¿Cuándo empiezas?
Pues cuando, el día 28 me parece que es una cosa así, sí. Exactamente.
Bueno.
Sí, ya terminamos la liga de esta cosa, esta que se va a jugar ahora, que no sé ni lo que es.
La Nations League. La Nations League, sí. El jueves semifinales España-Italia, sí.
Sí, el jueves Italia contra Italia y luego, fíjate que es una cosa extraordinaria, o sea, no se juega para nada, no sirve para nada, pero el tercer y cuarto puesto lo juegan también, el que quiere el tercer y cuarto ya tiene una ilusión que van a tener por jugar el domingo con todos de vacaciones, todos los equipos de vacaciones, que ya no hay nada de nada, todo terminado.
Sí.
Los jugadores ahí, que les va, yo, es que de verdad, hay cosas que no las entiendo, ¿eh?
Pero
que
este...
esta gente cobre por esto, tiene cojones la cosa, ¿eh?
Este verano, Poli, va a ser duro, que no vamos a tener fútbol, no hay nada, ¿eh?
Bueno, joder, si acabamos de terminar el 18, 19 de julio y vamos a empezar en agosto otra vez, o sea, fíjate tú el panorama. O sea, más bien,
sí.
No, a mí yo te digo una cosa, ahora hablando en serio, y José me imagino que pensará lo mismo que yo. Yo no sé si no hay nadie que piense en los jugadores, que
yeah.
piense lo que están haciendo con los jugadores, el desgaste físico, mental de todos los jugadores. ¿Tú has visto la cantidad de lesiones que ha habido este año?
Sí.
Es impresionante, impresionante.
Claro. Mundial, o sea, mucha carga.
No, total. Oye, la Eurocopa, por cierto, ¿entonces ahora cuándo es? Porque como ha sido el Mundial, ¿sigue siendo en el 2024? No,
sí.
¿No? ¿En el 2024? Sí.
Yo creo que sí, verano del 24, ¿no? Diría que sí.
Yo tengo la duda.
Diría que sí.
Sí, hombre, claro.
Sí, sí.
lo lógico que sea el verano del 24, pero vamos, no sé cómo ha sido el Mundial casi en el 23. Sí. Digo, lo mismo con un año y pico, no hay, yo qué sé, o ponen la Eurocopa en el mes de abril, que queda mejor, en mayo, ahí cuando la feria... O
cualquier cosa es posible. Per ser, Minguella, tu amb Berlusconi tens alguna anècdota, Minguella, o no?
Pues segur. Bueno, home, en realitat allí nosaltres, ell saludava, però no hi era quasi mai allà a l'hotel, club, hi havia el Braida.
Ah, sí, Braida.
I el Galliani.
Sí, ostres. Sí, sí.
Ell quan compra el club el treu d'estar a segona, i llavors posa a dos amics allí, Galliani i Braida, i jo, doncs, em criden i vaig allà, visito i tot això, però quasi sempre parlava amb ells. Berlusconi no hi era mai, estava amb altres coses, política i tal, negocis, tot això.
Sí.
Feia de constructor. Aquella època em sembla que feia de constructor, Berlusconi.
Ja. Bueno, és un equip de los mejores de la història del futbol, aquell Milan de Sacchi, sí, i Poli, ¿eh? ¿Verdad?
No, totalmente y absolutamente, y si no, que se lo pregunten al Madrid también.
Sí, sí,
pues, ostras. El equipo que avasalló, bueno, José María te lo puedo citar muchísimo, sí, más, hombre, porque sí, lo ha vivido muy intensamente y muy de cerca, pero ese equipo, yo creo que cambiaron el fútbol también. Berlusconi fue un hombre que hizo cosas, unas terriblemente malas, pero otras también bastante buenas, bastante importantes, y yo creo que cambió en cierto modo, en ciertas formas de pensar del fútbol, ¿no? Y hizo un Milán que era extraordinario, vamos, fue tremendo ese Milán. Sí.
El Milán de los holandeses, Minguella, ¿eh?
Sí, bueno, és clar, ells tenien aquest Braida, que nosaltres vam tenir aquí el Barça, no hi vam donar ni bola,
sí,
que és un personatge molt expert, amb molt bons contactes, i que sap buscar. Vull dir, me'n recordo que aquí al camp del Barça va triomfar un dia, una nit, el Shevchenko, i tots ens vam quedar impressionats, no, perquè el Shevchenko, que tal, que no sé què, cap de poc temps estava al Milan.
Mm.
I després els holandesos, i després el Boban, i després van pitjar...
I Van Basten, no? Van Basten, Rulli, també.
Van Basten, sí, el mateix, Van Basten, Rijkaard...
Sí, el Milan de los holandeses eran Van Basten, Gullit i Rijkaard.
Sí.
Sí, un equipazo, un equipazo. Un equipazo.
Tenien a Baresi,
no? Baresi estava tot el dia,
no? Maldini,
no.
Maldini, Baresi, no estava Baresi, jo crec que sí.
No, un auténtico equipazo. Que, como tú decías antes, Poli, la quinta del buitre, que para mí es de los mejores Madrid de la historia también, tuvo la mala suerte de encontrarse con ese Milan. Porque ese equipo del Madrid merecía una Copa de Europa.
Fíjate, lo que tú estás diciendo. Un equipo que ganó 5 ligas seguidas, fíjate los futbolistas que ha tenido, pero sin embargo, en Europa no pudo hacer absolutamente... Bueno, no pudo hacer nada. Creo que ganaron 2 UEFA, una UEFA, me parece, sí, no sé. Pero bueno,
sí,
que evidentemente ese equipo, que yo creo que con los futbolistas que había en aquella época, fíjate, Hugo Sánchez, 5 pichichis seguidos, que creo que ganó también. O sea, estamos hablando de un equipo para la historia, pero nunca tendrá una Copa Europa.
Sí, sí.
Es curioso, ¿eh? Es curioso, pero es así. Y cuando la historia se escribe, por desgracia, los que no somos, en este caso, los que somos subjetivos y no objetivos, que nos gusta el sentimiento y ver a ese equipo jugar como jugó, pues evidentemente dirán, vaya, pero es que no ganó nunca la Copa Europa, este equipo no se quede levanto. Claro, si haces una comparación, estás muerto. Ahora, si hablas de fútbol, si hablas de jugar, si hablas de otro tipo de cosas, era un equipo de ensueño, un equipo muy bonito ese equipo.
Totalmente. Bueno, Minguella, ¿contento por Guardiola o qué?
Sí, home, clar, tu, sí, que un dels nostres guanys i tal, sempre et quedes content, tot i que li va costar perquè l'Inter va estar molt per damunt del que pensàvem. Jo pensava... el vaig jugar a Itàlia, doncs que no seria tan fort, i inclús al final van poder empatar, que li hagués complicat la cosa amb el Pep. Però bueno, ara això ja és història, ell segueix aconseguint èxits, evidentment és amb equips amb molt poderiu, amb molt bons jugadors,
sí,
i bueno, i tot va unit. Sense bons jugadors difícilment guanyen.
Sí. Ara la final la tuvo que sudar, Poli. Buf. Lo puso difícil. Hombre, el Inter, ¿eh?
Mira, pero yo estoy contento en una cosa, porque al final el fútbol a todos nos pone en nuestro sitio.
Mm.
Y Guardiola gana una final jugando todo lo contrario de lo que él piensa. Y esto es bueno, darse cuenta de que tú, a lo mejor, jugando de una manera, no podías conseguir la Champions, y cambiando tu sistema, tu forma de pensar y tu forma de hacer, pues resulta que es cuando ganó la Champions, ¿no? O sea, un equipo que le teníamos catalogado de una manera, ha ganado y ha jugado el torneo de una manera completamente diferente a como él ha podido pensar. Pero al final, ¿qué es lo que vale? ¿Quién se va a acordar del subcampeón? Del Milan, del Inter, ya no nos acordaremos. Dentro de 2 semanas sabremos ni que jugó la final.
Claro.
Pero del Barça, digo, del Manchester United en este caso, te vas a acordar siempre, sí, porque tiene la Champions. ¿No es así? Es que es así, tú también sabes los pelotazos que le pegaba.
Hay que ganar como sea, hay que ganar.
No, si no vale. Esto se trata de competir y ganar, no se trata de otra cosa. Si no, no vale.
Si no vale.
O sea, por quedar segundo te dan una medalla, pobrecito mío, te la llevas tocho polvo, pero es
y
el primero
de los jugadores. Y te pones a llorar.
No, porque has perdido. Y sin embargo, ¿quién se va a acordar siempre? ¿Quién va a estar en la historia? Pues el Manchester City, o sea, no te quepa ninguna duda, absolutamente ninguna.
Sí,
¿cómo
sí.
jugó? Da igual. ¿Cómo tal? Da igual. ¿Quién ganó? Pues ya está, se acabó.
Sí, sí.
Nada más, no hay más. Así que por eso te
digo. Esto sería muy largo, Minguella, pero la pregunta es por qué Guardiola solo pudo estar 4 años en el Barça, ¿no? Que esta es la pena, ¿no?
Siendo culé como es.
¿No?
No, però Guardiola analitza molt bé les coses. Guardiola és ja va marxar com a entrenador, com a jugador per decisió pròpia,
sí.
quan tenia 30 anys.
Sí, sí.
Va ser ell que va decidir. I després va ser entrenador, va estar 3 anys, i el quart va dir que et prendrien mal,
sí.
i va marxar.
Sí, sí.
Va molt reflexiu, i no volia prendre, ni volia fer res contra el Barça, ni prendre mal ell, i se'n va anar. Bueno, ja, ja és un recorregut d'èxit, i tenim d'estar contents que sigui així, ja està.
Sí, sí, molt bé. Ho deixem aquí de moment,
vale.
Amics. Minguella, Poli, un abrazo fuerte. Vamos hablando hasta que te vayas de vacaciones, Poli, si te parece,
perfecto,
¿vale?
Amigo mío, tú sabes que es un verdadero placer estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Igualmente, adeu, Minguella, adeu. Adeu, seguim. Ja penjat.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
El que ha fet la penya aquests últims anys en ella esportiu és meravellós. Jo li dono molt de mèrit a on està la penya ara esportivament.
Jordi Villacampa, un plaer, gràcies per atendre'ns i una abraçada, eh?
Una abraçada per tots.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb la informació de l'Espanyol, que hi ha diversos temes avui. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
Hem de començar parlant de Catoira, que no és oficial encara, que jo sàpiga, però que deixarà de ser el director esportiu de l'Espanyol en breu, no?
Ho hem avançat a través de les xarxes socials d'Esports Cope abans de les 9 del matí. L'Espanyol ha pres la decisió durant aquesta matinada a Xina que Domingo Catoira no podia continuar ni un minut més al front de la Secretaria Tècnica de l'Espanyol. Ja vaig dir que era una situació insostenible. Acord total, li pagaran el que li deuen, 400.000 euros de la propera temporada, i Domingo Catoira serà ex-secretari tècnic de l'Espanyol els propers hores, aquesta tarda, demà al matí, demà a la tarda, quan decideixin fer-ho oficial, que també voldrien fer oficial el seu relleu, que ara t'explico. Marxa Catoira, després de 3 anys, va arribar amb Rufete, va fer una plantilla amb manca d'extrems, gran responsable del descens juntament amb Diego Martínez i, per què no dir-ho, també amb la direcció general del club. Aquesta temporada ha estat un desastre i ni tan sols ha arribat a reunir-se durant una setmana amb Luis García, que és el futur entrenador, el present i el futur entrenador de l'Espanyol. Qui ve, Batllori?
Qui ve? Aquesta és la pregunta. A veure.
Ningú vinculat amb l'Espanyol, és a dir, oblida't de David Fernández.
Tacha Urbano, també.
Tacha Urbano, en teoria, també. Tacha Coveño, Tacha Quique Cárcel, que doncs, en les últimes hores també havia sonat, i apunta el nom que ha desvetllat avui, per exemple, el company Javier de Aro, Fran Garagarza. Qui és Fran Garagarza? Mestre armero de l'ascens de l'Eibar fa unes temporades i ara mateix una de les mans dretes de Julen Lopetegui al Wolverhampton, que té amo xinès, com el senyor Chen Yanseng. Abans de fer-se oficial que sigui Garagarza, Garagarza hauria de desvincular-se del Wolverhampton. Estem esperant confirmacions oficials. Si és aquest home, perfecte, i si no, doncs que en sigui un altre. En qualsevol cas, Luis García està al marge de tot això, està de vacances, i l'Espanyol prepara una presentació a duo. És a dir, que el nou director esportiu vingui de la mà de l'entrenador. És a dir, que d'aquí a un parell de dies o tres, dimecres, dijous, quan vulguin, ara ja no ve d'un dia, que compareixin a l'estadi front, no sé què, estàdium de...
Stage front
de Cornellà, Luis García, el Fran Garagarza de Turro, que no sé si serà ell, però si és ell, benvingut, i Maoyer per donar explicacions de cara al futur. Així que aquesta és la història.
Perfecte, doncs està perfectament explicada i estem pendents de les novetats que es produeixin a les properes hores. Quique, gràcies, eh?
Em quedo escoltant la Paula.
Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Que tu ens vens a explicar això, que s'ha presentat aquest matí l'acord pel nom de l'estadi Stage Front, que la gent se l'aprengui.
Sí, Stage Front Stadium serà el nom, de fet. Durant els pròxims 5 anys, fins al 2028, encara que probablement han dit que s'allargui el temps, unes negociacions que van començar fa 7 mesos i que, segons el CEO de Stagefront, no han patit cap risc amb el descens de l'equip. Stagefront és una empresa americana de ticketing de gairebé 40 anys d'experiència que factura uns 400 milions de dòlars anuals. Tot i que no han volgut donar xifres oficials, el club s'endurà aproximadament 1 milió d'euros amb l'equip a segona, uns ingressos que augmentaran si l'equip torna a primera divisió i que, de fet, el convertiran en un dels 3 contractes de naming rights més importants de la categoria. Mauyé, el CEO de l'Espanyol, ha lamentat que l'acord es doni en aquesta situació i ha enviat un missatge clar a l'afició. L'Espanyol està molt viu i aquest és el primer dia d'una nova era.
Amb això demostrem que el club està més que viu. La situació actual no és la que volem viure ningú dels aficionats, però amb l'aposta que ens arriba des de fora i tota la feina que estem fent des de dintre per poder arribar a aquest acord, això és una de les mostres que volem demostrar, no, cap a l'afició, que aquí hi ha molta feina a fer, però el club està treballant dur per tornar a iniciar aquesta nova era que hem mencionat des del principi. Aquest és el dia 1, però encara ens queda molts dies per recórrer i seguir construint conjuntament un gran projecte.
Amb aquest acord, a més de donar nom a l'estadi, volen dur a terme més activitats i allotjar esdeveniments dintre del mateix estadi. A més, Toni Alegre, subdirector general de l'Espanyol, ha destacat que el suport d'una marca americana donarà al club més visibilitat internacional.
Gràcies, Paula.
A vosaltres.
Quique, que t'has oblidat alguna cosa per dir o què?
No, que acabo de rebre un missatge. Sí. De la Garza no és la primera opció, doncs és una de les opcions. Sí, 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 pot ser, però és una de les opcions.
Sí.
No hi ha res tancat, hi ha moltes altres alternatives. En qualsevol cas, en 24-48 hores l'Espanyol hauria de trobar una solució.
Gràcies.
Adéu.
Al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Bona tarda, Ballori, bona tarda a tothom.
Com tenim el Mercato?
Doncs mira, hi ha un nom, jo crec que és bastant interessant i pot ajudar molt al Girona. Aquí parlem d'aquell equilibri que sempre fa el Girona entre veterania i joventut. Un jugador internacional de cognom il·lustre neerlandès, Daley Blind, que sembla molt gran, home, té 33 anys, que ha estat a Girona els últims dies, coneixent el projecte que li ofereix el Girona, i és un d'aquells casos també que pot ser molt atractiu. Per què? Doncs perquè acaba contracte amb el Bayern de Múnic. És que ho té tot. Acaba contracte, arribaria lliure, té veterania, té experiència, té recorregut, i sobretot és un jugador que pot alternar la posició de lateral o carriler esquerre amb l'eix de la defensa. I el segon nom, el Tati Castellanos, perquè recordem que el Girona, a finals de la setmana passada, va fer oficial la sortida dels 7 jugadors que han estat cedits aquesta temporada. Sembla que s'allunya el Tati Castellanos, ha fet una grandíssima temporada després d'aterrar al futbol europeu, i diuen que el seu futur pot estar lluny de Girona, però a prop de la península, a la península, a Portugal, a les files del Benfica, el campió portuguès.
Perfecte. Més futbol. Gil, el Barça Atlètic eliminat en la lluita, en la batalla per pujar a segona, avança el Real Madrid-Castilla al final, eh?
Després un 3-0 a Valdebebas, que deixa el filial blaugrana una temporada més a primera ref. Excessives pèrdues de temps, desconnexió entre davantera i resta de línies, i moments puntuals, com una ocasió molt clara fallada per Stanis a la segona part, i el penal absurd d'Alfa Diuncu, acabant el partit i que va acaba valent el 3-0.
Són coses que passen en el món del futbol de tant en tant, però fer un penal tal i com estava l'eliminatòria d'aquesta manera al minut 93...
On vas amb aquesta mà,
vas?
Alma de Dios, on vas amb aquesta mà? Perquè el 2-0 en aquell moment portava la pròrroga, sí que és veritat que la pròrroga el Barça Atlètic hagués necessitat d'un gol més, sí, per eliminar el Castilla. En tot cas, eliminació blaugrana, lamentacions des del vestidor en la veu del central Carbonell.
Un dia dolorós, la veritat, com a equip, no? Penso que teníem moltíssima il·lusió en poder treure el partit, l'eliminatòria i poder arribar a la fase final de descens. L'objectiu no era ni molt menys fer play-off. Penso que l'objectiu del filial és formar jugadors, no? Acompanyat potser d'alguna peça amb més experiència. Som l'equip més jove de la categoria, amb el pormig d'edat més jove, i tot i així hem arribat on hem arribat.
La fi de la temporada deixa un interrogant respecte a la figura de Rafa Márquez. El seu contracte era d'una temporada més una segona opcional. Cal veure què passa, quina decisió es pren, però el mexicà es veu renovat.
Fue un gran aprendizaje, como dije, yo creo que
nadie esperábamos tener el resultado que obtuvimos durante toda la temporada, y que bueno, yo estoy muy contento en el club, me han brindado pues todo el apoyo, me han dejado trabajar de la mejor manera y espero que, creo que es recíproco, ¿no? Así que yo tengo un contrato de 1+1, ahora poder volver a hablarlo, porque seguramente las dos partes estamos contentos con el trabajo que se ha hecho y esperando pues, a poder seguir un año más.
Així doncs, la temporada vinent repetiran a primera ref Barça Atlètic, Nàstic, Sabadell i Cornellà.
10 minuts i les 4. De seguida més Esports Cope.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido.
¿Qué va a pasar con Joao Félix? Si no tiene el sitio en el Chelsea, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros.
¿Lo de Mourinho de ayer te parece bien? O sea, lo de no...
No vi lo que pasó.
Lo de después, de no quedar...
No, apagué la tele cuando pateó el último penal a Montiel.
Esta la tenés preparada. Y, por ejemplo, con Ancelotti. ¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría. O sea, obviamente ya lo hemos hablado con Carlos, a ver si en algún momento podemos juntarnos. Yo me parece una persona extraordinaria, un entrenador que...
¿Tiene su teléfono?
Admiro, sí, claro.
¿Sí?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 p.m.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos, compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 €. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Vuit minuts i les 4. Parlem de bàsquet ara a Esports Cope. Albert, que estem immersos en aquesta sèrie semifinals de la Lliga CB. El Barça va guanyar el tercer partit a Màlaga i es posa, recupera l'avantatge 2-1 a la sèrie.
Exacte. Queden dos partits, el quart i el cinquè, si s'ha de jugar, que seria el Palau Blaugrana. Un partit seriós, un gran partit del Barça, executat i sentenciat a la segona part amb el 79-90. D'aquests 90 punts, 50 els va aconseguir el conjunt Blaugrana a la segona meitat. Una victòria coral, grupal, perquè 6 jugadors van acabar amb 10 o més punts. Abrines, Àlex Abrines, parla al vestidor del Barça.
No ens equivoquem, encara tenim pressió, no? Hem fet la primera passa, no?, que és recuperar el factor pista, però en volem més, no? El partit, entre cometes, fàcil dels dos que queden és el següent, perquè si no, bueno, el cinquè partit tornat a Palau, la pressió és per nosaltres. Llavors, bueno, hem de sortir com avui a donar-ho tot i bueno, res més, no?
Molt intens, va executar també el pla de partit Saruna Jasikevičius, el millor partit del Barça en aquest playoff de la Lliga Endesa, el quart, demà també el Carpena a partir de les 9 de la nit, demà dimarts.
I avui tenim Juventus Real Madrid, la penya ja contra les cordes, obligada a guanyar per forçar el cinquè partit.
Sí, això com un amic comú, Ballori, és un caixa
o faixa.
O faixa, efectivament. Sí. Si guanya el Real Madrid serà finalista de la Lliga Endesa. Si guanya la penya, forçarà el cinquè partit, que seria a Madrid el dimecres de la setmana vinent. La veritat és que el partit està envoltat de polèmica. S'ha queixat tant del segon com del tercer de l'arbitratge al Joventut de Badalona. Una part, òbviament, que no representa a l'afició del conjunt verd i negre. En el tercer, el dissabte, a Badalona, va fer càntics cap a Llavucel d'assassí, assassí. Parla Andrés Félix, el vestidor de la penya.
Yo creo que proteger más el balón, obviamente jugar contra el nivel de contacto que se le permite a ellos. Yo creo que también tenemos que subir el nivel defensivo y yo creo que seguir compitiendo hasta el final. Yo creo que somos un equipo que podemos, lo hemos demostrado y yo creo que podemos seguir. Muy, muy agradecido, muy agradecido. Estuvieron hasta el final, yo creo que esto lo necesitaremos para el lunes porque eso es la, una de las principales motivaciones que tenemos y yo creo que si nos siguen apoyando nos da un plus.
A veure si aconseguim rebaixar tensió. Necessita el factor ambiental, òbviament, el Joventut de Badalona per obtenir la seva millor versió i el Madrid tirant de talent i de potencial després de començar perdent aquesta semifinal. El partit d'avui hi serem a Badalona a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
És un dels grans noms propis del cap de setmana. Novak Djokovic aixeca el seu gran slam número 23. Això el converteix en el tenista amb més grans slams de la història del tenis. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Jordi? Buena tarde. Sí, todo eso tras vencer a Casper Ruud por un claro 3-0 en Roland Garros, el tenista serbio que se lleva el tercer título en la tierra francesa y su gran slam número 23, uno más que Nadal y tres más que Federer ya retirado. Y además, si contamos al tenis femenino, está a solo un grande de igualar los 24 que la tenista australiana Margaret Court ganó entre 1960 y 1973. Es el jugador más veterano en ganar sobre la tierra francesa con 36 años y 11 días, tan solo 11 días más que Nadal. Es el primer tenista en ganar al menos tres veces los cuatro grandes, Australia, París, Wimbledon y Estados Unidos. Y ojo, porque si este año, después de haber ganado los Grand Slams de Australia y Francia, consigue ganar en la hierba de Wimbledon y en Flushing Meadows, será el segundo en conseguir los cuatro grandes el mismo año, igualando a Rod Laver, que lo hizo en el 1969. Además, vuelve a recuperar el número uno del ranking ATP que tenía Carlos Alcaraz, sumando 388 semanas en lo más alto. Es el jugador de la historia que más veces sigue siendo el número uno en el sentido de sumar más semanas en el, con el número uno y además ha ganado 38 veces un torneo Master 1000 y por tanto es el que más veces lo ha logrado en su debe, ganar un olímpico. Un oro olímpico que tiene Rafa Nadal tras colgarse el oro en dobles con Mar López en Río de 2016. Eso sí, tendrá que esperar al verano del año que viene en los Juegos Olímpicos de París. Todo ello a la espera de que el tenista balear se recupere de la operación en la cadera sufrida hace 10 días y que le mantendrá 5 meses de baja. Vamos a ver si Nadal regresa al 100% de la lesión y vuelve a competir en igualdad de condiciones con un gran Djokovic.
Juan, ¿y hay rajada de Marc Márquez sobre la fiabilidad de la sonda?
Sí, porque sigue su calvario con la Honda. El piloto de Cervera, tras sumar su tercera caída en este campeonato, la segunda consecutiva, ve como su moto no le permite estar entre los mejores y se ha quedado en apenas 3 meses de competición ya sin opciones de aspirar a ganar un nuevo título. Ayer en la carrera de Mugello, Márquez se cayó en la sexta vuelta cuando peleaba con su hermano Alex y Luca Marini por la tercera posición. Tras la nueva decepción, Márquez fue muy crítico con la Honda, que también da problemas al resto de pilotos de la marca como Rins y Mir.
Todos los pilotos Honda tenemos que coger demasiados riesgos y esto no puede ser. Somos los que más callas tenemos, sobre todo en carrera, porque se calientan los neumáticos más, vas con grupo, cuesta más, y lo que pasa es que para estar allí tenemos que arriesgar más que los demás. Pero lo que es difícil con nuestra moto de momento es adelantar. Adelantar es donde tengo que arriesgar demasiado en las frenadas y el mínimo error, pues la moto te traiciona y te caes. Si un error en la frenada previa, se me ha bloqueado adelante, tipo la primera vuelta en la curva 10 también me ha pasado algo similar, que se bloquea adelante y no entiendes muy bien por qué.
El caso es que entre lesiones y problemas mecánicos, Márquez lleva 2 años prácticamente en blanco. En el presente curso solo ha sumado 9 puntos en 6 carreras. El año pasado no ganó ni una, quedando el 13º en la general, y el anterior fue 7º con 3 triunfos parciales. Respecto al Mundial de MotoGP, victoria para Pecco Bagnaia, la tercera de la temporada, que le reafirma en el liderato con 21 puntos sobre su compatriota Bezzecchi. Próximo gran premio este domingo en Alemanya.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Acabo amb una connexió d'última hora perquè d'aquí a un parell de minuts ha de donar Bilda la llista de convocades pel Mundial de Futbol, pel Mundial Femení d'aquest estiu. Tenim a les Rozas a l'Andrea Peláez. Andrea, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes desde el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, donde va a comparecer en apenas un minutito Jorge Bilda para dar esa prelista de futbolistas de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
¿Sabemos algo? ¿Quién va a estar, quién no va a estar?
Sí, lo que puede contar la cadena COPE, lo hemos contado a las 3:25 de la tarde, es que de las 15 futbolistas que en septiembre mandaron el mail para no ir convocadas, van a regresar en el día de hoy Ona Batlle, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Sandra Paños, tres futbolistas del FC Barcelona, y Ona Batlle, futbolista del Manchester United, además de Alexia Putellas, que como venimos contando todos estos meses, no forma parte de las 15, no mandó el mail pidiendo no ir convocadas, pero va a regresar después de su lesión de larga duración en la rodilla.
Apuntado queda. Gracias, Andrea.
Un beso, Joan.
Chao. D'última hora gira alguna cosa.
Adrià Altimirano continuarà la propera temporada a l'Andorra. Acord València-Baraja, dues temporades. Jaume Costa renova pel Mallorca fins al 2024. Ian Mackay, el porter del Depor, tanca les seves xarxes socials i és un dia marcat, evidentment, per la desaparició de Silvio Berlusconi, el mític president del Milan, entre d'altres coses.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les 4.